Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 83è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda, el Bac de Roda i Miquel Martí Pol, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat com sempre pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir?
Hola, Sergi, i salutacions als nostres oients que ens escolten com sempre en un rigorós diferit. I ara, saludant el nostre tècnic, el Guillem Ramisa, li demano que ens recordi de quina manera es poden recuperar els continguts del programa.
Hola, Vladimir, i hola, Sergi, què tal? Digue-lo de sempre. El programa es pot escoltar des de Spotify i es pot escoltar des de la web de Ràdio Roda, a través de la plataforma Spreaker, i allà els trobaran tots.
Molt bé. I també tenim avui més gent, sí. Vladimir. Sí. Tenim, ara passarem a presentar de seguida, però abans, quin menú tenim?
Doncs mira, el nostre convidat, que el tenim aquí físicament, el Marc Pere, responsable de gestió de les activitats dels escacs a la Universitat Autònoma de Barcelona, la primera universitat que vaig trepitjar aquí, a aquest país.
Ah, sí? Ah, sí. Que bo, que bo.
I un company seu, David Galindo, em sembla que ens acompanya així per vies de so, sí. I connexió.
El tenim, amb un,
sí,
mit.
Sí.
Molt bé. I quan haguem conversat amb els convidats, perquè aquesta gent fan coses molt interessants a la Autònoma, què més farem?
Després farem uns apunts. Bé, se m'ha acudit donar una petita volta al món, començant per Catalunya, i tenim aquí una rabiosa actualitat que, bé, que ens lia també amb la situació en els escacs mundials.
Molt bé, doncs anem de viatge pel món. I Marc, què tal? Benvingut.
Doncs un plaer, i amb moltes ganes de tornar a ser aquí un any més, en aquest cas compartint l'experiència a la UAP i amb els escacs que l'any passat doncs no havíem pres, i ha sigut, sí, molt interessant.
De fet, ja vas venir tu, o de fet vas entrar, recordo, telefònicament, si no recordo malament,
sí. Sí.
Quan estàvem, bueno, sí, l'any passat, la temporada passada, exacte, per tant és la segona vegada que vens.
En persones diferent.
Exacte, i a més, estem molt contents de que de tant en tant comparteixis continguts nostres als teus mitjans de comunicació, perquè sé que alguna vegada has agafat talls de veu del programa, i estem encantats de que ho facis.
Sí, com diu Míriam Urrial, que compartís créixer, i a mi m'encanta fer-ho, i a vosaltres també, així que sumem.
Fantàstic. Marc, què et va motivar a empènyer aquesta iniciativa d'incloure els escacs a la universitat?
En part, el meu esperit emprenedor, intrínsec, però també que es necessitava un relleu. Es portaven 4 anys de junta que s'estan fent activitats a l'Autònoma i s'havia fet moltíssim.
Uh-huh.
Per exemple, es va aconseguir 20 jocs de peces, uh-huh, que l'espai 6, que és un espai a l'aire lliure, on hi ha taules de pícnic, hi hagi un tauler gegant pintat al terra, que es comprin peces gegants, un tauler gegant, s'havien fet tornejos, s'havien fet classes, es feien trobades setmanals,
uh-huh,
i llavors va ser la voluntat de continuar i també d'acostar els escacs universitaris des d'una perspectiva diferent. I també fer més activitats i treure'ls al carrer, treure'ls a l'aire lliure, perquè sobretot les activitats es feien en llocs tancats, i nosaltres des del primer moment va ser un aspecte que vam intentar canviar.
Molt bé.
I altres universitats, que Marc, si ho comparem, jo també ho conec des de dintre l'Autònoma, perquè he estat allà molts anys, en èpoques diverses, i he col·laborat activament amb aquesta, la creació de les torres de la UAP, no?, al Club d'Escacs. Doncs com ho teníem amb altres universitats catalanes?
Doncs bé, tinc constància que a la UPC, concretament a la Facultat de Mates i Estadística, de tant en tant s'organitza algun torneig a partir del Consell d'Estudiants, ha marcat dins de festes, s'organitzen diferents tornejos i alguns són d'escacs. Llavors, a la Universitat de Barcelona i la Pompeu van participar al d'Espanya, universitari, juntament com nosaltres a la UAP.
D'acord.
I possiblement els que estan més actius que jo tinc constància és la Universitat de La Salle, que ho porta l'Ex Alcón, i fan trobades setmanals i un torneig també marcat dins d'una jornada festiva que en David Galindo i jo vam participar.
Molt bé.
A la Pompeu Fabra hi ha també un curs de dos nivells, l'imparteixen així, però l'imparteixen de forma virtual. Que hi hagués un espai allà físic no em consta, però igual m'equivoco perquè encara, o sigui, no porto gaires anys allà, però bé, aquest any ens van agafar el relleu dels campionats de Catalunya universitaris, val? Perquè durant molts anys els havíem fet aquí a la Universitat de Vic, i aquest any ha estat bastant espectacular la participació, no? O sigui, prop de 100, no?, participants.
Déu-n'hi-do.
Més, de fet, només de la Universitat Autònoma de Barcelona van portar 43 participants.
Mare meva!
Específicament 18 federats i 23 no federats.
Uau!
Alguns no federats es van caure pel camí, em sembla que uns 10, perquè hi van haver problemes amb les inscripcions. O sigui que va ser espectacular la
collida.
Donant un crèdit també, però igualment. Està molt bé.
O sigui, donaven un crèdit per participar?
Sí.
Que bo.
El que passa és que això també de vegades tenia aquí la meva experiència de la Universitat de Vic, és que, per exemple, la gent de la UOC, clar, perden la primera ronda i desapareixen.
Ah, sí?
Sí, pensen que això, no? I això que ens va passar, Marc, també a les UAB Games, no? O sigui, que allà s'apunten i pensen que només d'apuntar-se ja tenen els crèdits, no? I resulta que després s'ha de jugar al torneig.
Sí, però si no feies el torneig sencer, no tenies el crèdit.
No, després ho vam dir que, mira, això va en sèrio i...
Escolta, una cosa, per proximitat d'aquí on estem gravant, a Ràdio Roda, de la Universitat de Vic, actualment es fa alguna cosa a la UVic d'escacs?
Em sembla que sí, que tenen també un curs muntat.
D'acord,
sí, em sembla.
Molt bé. Marc, quin és el vostre tret diferencial? Què feu de diferent a la UAP?
Doncs mira, principalment, i el que hem canviat és això de treure els escacs al carrer. En aquest cas és a l'aire lliure, i utilitzem un espai que justament la universitat fa 2 anys va canviar completament, on hi havia autobusos i hi havia bastants cotxes, i han passat a fer-ho peatonal i un espai lúdic per parlar, per menjar i més pel lliure.
Ah,
i aprofitem aquest espai on ja de per si hi ha moltes persones per portar taulers d'escacs i fer trobades, que és la nostra activitat principal, on en David ha participat alguna vegada.
Ara parlem amb en David, però aquestes trobades, la gent que passa per allà, noteu que hi ha curiositat, que hi ha interès, que desperteu inclús potser algunes ganes de jugar de gent que potser no s'ho havia plantejat?
Així és. De fet, la major part de persones vénen simplement perquè ens veuen. És un lloc de pas, els hi fa gràcia, i llavors diuen, ostres, vaig a fer una partida. I moltes vegades potser un 10% de les persones no saben jugar a escacs i llavors aprofiten perquè un amic seu els ensenya. Llavors és una oportunitat molt interessant. I a part d'això que ja es feia, i que es feia abans a un altre espai més tancat, doncs hem mantingut els tornejos, també fent-los a l'aire lliure, i les classes d'escacs que al principi vam passar a fer-les en un lloc tancat, i en veure que hi havia poca participació, vam passar un altre cop a un mateix espai de les trobades, i va anar molt millor.
D'acord.
I els tallers, Marc, alguna cosa d'això? Els feu? Els impartiu?
A veure, fem moltes altres activitats, i una d'elles, per exemple, són tallers. Són esporàdiques, on contactem amb persones referents i ens venen a fer tallers. De moment, per això, només n'hem fet un, que és el de la Marta Amigó, els escacs, més que un joc que explicava de manera pràctica i vivencial diferents activitats i reptes que es donen a terme en el programa Escacs a l'escola. I a part d'això, també hem fet projeccions de pel·lícules simultànies, partides a cegues, facilitat el material a altres organitzacions, per exemple, a l'ICMAP, un centre d'investigació de la UAP que per fi de curs volien fer una activitat diferent, doncs facilitem el material a qui ens ho demani, fins i tot a un sindicat d'estudiants ens van demanar fer un torneig i vam dir deixem el material i vosaltres feu el que considereu oportú. I hem fomentat algun torneig com els UAB Games o la comunitària, també, des d'un altre àmbit més competitiu, hem parlat amb el Servei d'Esport de la Universitat, que ja van començar l'any passat, a fer una petició, en aquest cas personal, jo i l'Eduard Domínguez, demanant de poder anar a l'Universitat d'Espanya, i aquest any ha sigut possible.
Déu-n'hi-do, quina feinada. Anem a parlar amb l'altre segon convidat, el David Galindo. David, què tal, com estàs?
Molt bé, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Escolta'm una cosa, tu, abans de tota aquesta moguda aquí a la UAP, ja jugaves a escacs?
Sí, el problema és que no he estat federat. Ha sigut una cosa més entre el meu pare i jo, que m'ha ensenyat des de que era petit. Així que el meu nivell és una mica bastant més reduït que el del Marc.
Per tant, jugues des de fa molts anys, des que eres petit, i com sempre sent habitual, el pare és el que t'ensenya a jugar a escacs. Perquè aquí portem l'estadística, sempre preguntem als convidats qui et va ensenyar a jugar a escacs, i de moment els pares guanyen per golejada. Molt bé, escolta, i tota aquesta moguda de la UAP, tu com l'estàs vivint?
M'encanta, sincerament. Com ha dit el Marc, jo vaig conèixer les Torres UAB precisament perquè vaig passar cap allà de camí cap a la meva facultat i des de llavors que he anat a moltíssimes trobades i m'encanta perquè l'entorn és supersociable, ajuda moltíssim el fet de que estigui a l'aire lliure i la gent bàsicament s'apropa i te fiques a parlar amb gent que no coincidiries de ninguna de les altres maneres.
Clar. I de jugar a escacs, què diries que és el que més t'agrada?
La que més disfruto és l'exercici mental que suposa, perquè has de predeir els moviments de l'enemic o del contrincant o adaptar-te a les coses que fa, i això en part m'encanta perquè ho trobo un exercici mental molt, molt profitós.
I tu quins estudis fas a la UAB?
Jo faig un grau d'intel·ligència artificial molt nou, el van crear l'any passat.
Ah, sí? I això, els escacs i amb intel·ligència artificial, què?
Alguna relació?
Sí, realment estan molt relacionats. Suposo que coneixereu Stockfish i alguns d'aquests programes que són intel·ligències artificials que destrossen els jugadors normals i corrents. I
no tan sols normals i corrents, o sigui, fins i tot els campions del món també els destrossen.
Sí, sí, un progrés.
Molt bé. Escolta'm una cosa, ara, tant pel Marc com pel David. I els professors, el professorat, la universitat, com s'hi ha posat? S'hi ha ficat de cara o heu trobat més aviat impediments? Us han apoyat? Com s'hi han ficat?
A veure, doncs, la universitat, des d'un primer moment, ho va viure amb bons ulls. Per exemple, amb la construcció de l'Espai 6, ja es va tenir en compte des del primer moment els escacs posant el tauler gegant al terra i fent un espai al costat per poder guardar les peces, emmarcat dins del pla de sostenibilitat de la Universitat Autònoma. El que sí que, quan organitzem activitats, les ajudes triguen molt a arribar quan les demanem.
Les coses de Palacio van despacio, sí.
Això és
de tot arreu.
La burocràcia.
La burocràcia universitària, sí. Però, d'altra banda, també hauria d'afegir que jo aquells darrers anys que he estat a la Facultat d'Economia i Empresa, la degana d'ara, la doctora Judit Panadés, doncs ens ha donat molt de suport i fins i tot vam organitzar un torneig allà a la facultat, a la mateixa facultat d'Econòmiques de l'Autònoma.
Que bé.
Això va ser el curs passat abans que jo ho portés, però sí, sí, vaig participar
i
va ser interessant.
Fins i tot una mica més, sí, 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 però bueno.
I abans havíem fet altres activitats.
Una mica, però ens van donar suport, ens van ajudar, o sigui, donar diners per poder comprar les medalles, i les medalles van ser també molt, molt xules, i això, i bueno, n'hi havia, hi va haver ambient.
Tu, Vladi, que coneixes el món universitari, inclús jo diria arreu d'Europa, quin seria el país que a nivell universitari hi ha més tradició d'escacs i està més ficat dins el...
Ui, ara realment és difícil de jutjar, perquè jo crec que amb la pandèmia la cosa s'ha universalitzat bastant. Uh-huh. Bé, aquí, a mesura que fos possible, vam poder, per exemple, el curs d'escacs que vam organitzar aquí a la Universitat de Vic, després vam fer 5 edicions a l'Autònoma, però això als anys prehistòrics, Marc, això va ser als cursos 2000, o sigui, amb el Lluís Comas, anava allà impartint, i això, curiosament, ho canalitzàvem a través de l'escola de doctorat. Això va ser un curs propi que oferia al Departament de Matemàtiques. El que passa que després, amb el sistema de Bologna, els crèdits de lliure elecció es van retallar de forma molt dràstica. Amb la qual cosa, ara és molt difícil encabir activitats d'aquest estil perquè els estudiants tinguin crèdits. Aquest és el problema. Que...
No, jo em referia a nivell mundial. Quin seria el país que més tradició?
No sabria dir-te, perquè... D'acord. O sigui, depèn... mira, per exemple, per què a Sant Lluís ara doncs és un centre reconegut, diguem-ne, dels escacs? No? Perquè, clar, hi ha un mecenat que hi posa molts diners i allà, doncs, hi venen, no? Ja. I tothom per jugar.
Poderoso caballero és un diner, no?
I el més essencial per això és la motivació i la passió, i que hi hagi gent implicada que proposi activitats.
Clar.
Perquè si hi ha un mecenes i ningú organitza, també no fem res.
Totalment d'acord. Marc, feu alguna cosa per motivar les noies a jugar a escacs? Buscar una miqueta aquesta... despertar aquest interès cada vegada més en el sector femení?
Doncs sí, bàsicament on participen més les noies són les trobades, per tant, provem aquests espais més inclusius on les noies se senten més realitzades. I a part, vam seguir una tendència de FEDA, que era MeToo, que consistia en el dia de les dones, el 8M, si no m'equivoco, doncs, que una noia ens ensenyés escacs. I ho van publicar a les xarxes i va ser una iniciativa que considero interessant. Uh-huh. I bàsicament és això el que promovem. Com m'ensenyen a la meva carrera, que estic estudiant educació primària, doncs abogar més per la inclusió i de moment nosaltres no ens plantegem fer tornejos separats ni premis, sinó oferir espais que siguin més atractius per les noies.
Està molt bé. I també tinc entès que hi ha una sèrie de campionats que ja són oficials, no? Que és d'Espanya, el de Catalunya, o com funciona
de
això?
De Catalunya ha estat molt difícil. Jo no he aconseguit que el Campionat Universitari de Catalunya entrés en el calendari oficial de la Federació Catalana d'Escacs.
I això per què?
Perquè la federació no ho veu així, punt. Per tant, o sigui, sempre que ho havíem fet, ho vaig fer com un torneig privat organitzat per un club d'escacs, en aquest cas pel Club d'Escacs Calldetenes, i llavors, clar, d'aquí va sorgir la idea de fer dos grups, el grup de federats i el grup de no federats, com m'ha dit el Marc, aquest any doncs, la participació dels no federats ha estat espectacular, i després jo, a més aquí, clar, Vic no és Barcelona, perquè aquest any molta activada ha tingut la Barcelona ciutat, el fet d'haver-ho celebrat a la Pompeu Fabra, també organitzava un torneig d'escacs ràpids. Uh-huh. O sigui, tenia 3 seccions.
D'acord. No?
I, de certa manera, també els ingressos d'això, de la part aquesta, m'ajudaven una mica doncs, per poder tirar. Però mai he plantejat això. Amb activa passiva, el director tècnic, doncs, fins fa poc el GM Jordi Magem, sí, i mai no.
I escolta'm, i Espanya, el Campionat d'Espanya Universitari, la FEDA, el contempla també dins el calendari o tampoc?
No l'he vist al calendari.
Marc, David, expliqueu-me els campionats des de la UAP, com van? Hi aneu moltíssima gent, parlem de mica de resultats també, si teniu bons resultats, com s'ho passa la gent, no sé, una mica...
A Espanya, no?
El d'Espanya, eh? El d'Espanya.
Sí, sí, n'hem fet moltíssims. Uh-huh. El d'Espanya vam anar 4 persones. Vaig triar jo qui anava en funció dels criteris competitius i també d'implicació a la Universitat Autònoma.
Val.
Malauradament, els jugadors més forts que teníem no van poder anar. L'Albert Castillo, campió de Catalunya universitari, i el Iñigo Urtín, un mestre FIDE que està per aquí, és de Navarra. I llavors vam anar al Carlos Martínez, l'Eduard Domínguez, que ha fet classes i fa poc va estar aquí,
sí.
La Maria Ibars,
sí.
I jo.
D'acord.
I els resultats van quedar tots per la meitat de la taula, més o menys, però...
Així hi ha molt nivell, no? Clar, perquè hi ha molts joves que estan estudiant i que més són federats i són forts.
Jo tenia 1900 FIDE i sortia el 70è del rànquing.
Déu-n'hi-do.
I hi havia estat nivell. Sí, sembla que hi havia 25 titulats a l'Espanya Universitari, per tant, van complir més o menys les expectatives.
D'acord.
I com a universitat, si no m'equivoco, van quedar més o menys 15ens sobre aquesta posició.
D'acord. I jo tinc entès, David, que tu has participat també en algun torneig, el torneig La Salle i els UAB Games, que ara m'explicarà una miqueta què és. Com t'ha anat els tornejos?
La veritat, increïble. Una experiència molt enriquidora, perquè he tingut l'oportunitat d'enfrontar-me a jugadors molt, molt potents i m'ha enriquit moltíssim.
Que bo. I això dels UAB Games, què és?
Els UAB Games és una iniciativa que promou la universitat, que durant una setmana fan activitats dedicades a l'esport i sí que te recompensen amb un crèdit si t'apuntes amb alguna d'aquestes activitats. No obstant, jo... no vaig saber això del crèdit fins després. Jo vaig veure torneig d'escacs.
Sorpresa, positiva. O sigui, que no anaves pel crèdit, tu anaves per jugar a escacs, però vas trobar una sorpresa, no?
Sí.
Fantàstic.
Com a cosa curiosa, doncs aquesta última edició, al costat, en aquest espai que ha dit el Marc, l'espai 6, teníem unes noies allà fent...
Zumba.
Sí, rítmiques i no sé què, i després s'emprenyaven, o sigui, quan jo comentava cantar els aparellaments en veu alta, perquè amb la meva veu poc potenta, entre cometes,
elles es molestaven.
Trepitjava la música.
Elles es molestaven perquè tu deies els emprenyaments i Batus no es molestava quan elles ficaven zumba, no? Està molt bé això, està molt bé. Ah, que grande. Molt bé, Marc, quins reptes de futur us marqueu?
Doncs, primer de tot, busquem relleu.
Per tant, ja t'has cansat? Ja vols plegar? Home, no!
Jo per això ja estic acabant la carrera universitària, per tant, jo considero que aquest espai l'hauria de portar algú que estigui dins de la universitat. Per tant, si coneixeu algú que pugui estar interessat...
Mira el David, doncs, el tenim aquí.
Seria perfecte. Si més no, per fer una cosa ben simple, com és posar els taulers... un cop per setmana, que és la nostra activitat principal. Igualment per això, de cara al curs vinent, seguiré portant-ho, encara que, per exemple, com que he de fer moltes pràctiques, doncs no pugui fer durant moltes setmanes les trobades. Espero que algú almenys pugui fer això. I tenim moltes iniciatives en ment i, de fet, encara em fa més propostes. Jo tinc la intenció de fer un escape room amb l'empresa Chess Boutique Pro, que és derivada de l'Acadèmia Josep Oms. Ja en vaig fer una i va ser molt interessant.
Escape room vinculat al món dels escacs.
Sí, és una empresa que es dedica a això.
Ostres!
I Chess Boutique Pro. A mi m'agrada molt. Va ser espectacular.
Que bo.
Per empreses, de vegades van a escoles... És molt interessant.
Fantàstic.
Tenim pendent una altra jornada d'escacs d'educació amb en Xavier García Bou sobre com utilitzar els escacs gegants. M'han contactat per fer una xerrada sobre escacs i emprenedoria.
Déu-n'hi-do, no pareu.
I també volem organitzar un torneig contra set de l'organització Urleco, que aquest dissabte es va fer el 3 pavons amb gran èxit. Doncs volem portar-ho a la Universitat Autònoma de Barcelona, a veure si pot aconseguir tot això. I
Marc, ets imprescindible. Ets imprescindible, no pots plegar, perquè clar, estàs tirant del carro i escolta, aquí qui farà tanta feina com tu?
No. Sí, és complicat. I sobretot, el més important pel final, que la gent també m'ho demanava, fer una festa final, que l'anava a fer aquest dijous, al final, pels permisos que no han arribat, no sigui possible,
vaya.
On col·loquem escacs gegants, DJ i barra amb alcohol.
Això pinta molt bé. Llàstima no tenir 20 anys, eh? Sí, si no, sí, també hi aniríem,
bueno,
nosaltres.
Estareu convidats, eh? Per
gràcies,
això.
T'ho agraïm. Marc, David, moltíssimes gràcies. Us convidem a quedar-vos fins al final del programa, perquè ara ve la secció del Vladi, que avui ens portarà a donar una volta pel món, no?
Sí. La volta al món la comencem en Barcelona. En escacs estem acostumats a que les regles dels jocs existeixen, i existeixen per tant que siguin respectades. Uh-huh. En cas contrari, el joc es considera deshonrat.
Total.
Dilluns, 19 de juny, el president del club d'escacs Peona IPO, Pep Melendres, va sortir amb la seva moto des de la seu del club pels voltants de les 10 de la nit en una cruïlla amb la Ronda Guinardó. Amb semàfor en verd, va ser atropellat per un cotxe de la Guàrdia Urbana, que anava de servei però sense senyals especials i amb semàfor en vermell, segons un testimoni del BTV. Uh-huh. No respectar les regles ha costat una vida. En escala mundial, ja són gairebé 500 dies que està durant la invasió de Rússia a Ucraïna. Uh-huh. Aquí es tracta de centenars i milers de vides.
Totalment.
La FIDE va ser contundent i va prohibir el dia 16 de març de 2022 la participació de les seleccions de Rússia i Belarús en tornejos oficials de la FIDE. Però ara, doncs, què trobem ara? Ara ens trobem amb què... formalment sembla ser que els jugadors amb bandera russa poden participar, no poden participar, per exemple, Jan Nepomniachtchi, que no va poder guanyar el campionat del món, però quan jugava al campionat del món tenia bandera
de
la FIDE.
D'acord.
I al cap de poca estona, després d'això, d'haver acabat el Mundial, doncs ara mires les llistes, surt amb bandera de Rússia.
És a dir, que sense bandera, si hagués tingut bandera russa no hagués pogut participar a la final.
Ah, efectivament.
I acaba el Mundial i es canvia la bandera.
Res. Per tant, què significa això? Això és un gest de què? De suport? Això és un gest que vol... és a dir, comences a pensar, és un gest de suport polític, és un gest simplement d'això, que no vull jugar tornejos i cap competició fins d'aquí a no sé què. Difícil.
Sí.
Anem, com que hem esmentat avui durant el programa a Sant Louis, del 3 al 12 de juny, es va celebrar allà la Copa Cairns 2023. I aquesta, amb 6 punts de 8, la guanya Anna Zatonsky, una mestra internacional nascuda a la ciutat de Mariupol. Ella ara té bandera dels Estats Units perquè va jugar 2 Olimpíades amb la selecció d'Ucraïna i 7 amb la selecció dels Estats Units. Per tant, fa anys que resideix allà.
D'acord.
Ella aconsegueix la seva norma de gran mestre, per cert, supera per mig punt, fa 6 de 8, mentre que pels elos de les contrincants havia de fer només 5 i mig, i he vist una entrevista que va dir que el darrer any no es podia concentrar amb els escacs, ja que té uns familiars a Ucraïna. Evidentment, tothom coneix la ciutat de Mariupol. Ara els seus familiars no es troben exactament allà, però va dir una frase molt, molt, molt contundent i molt, molt interessant, que diu que sí, estan allà a Ucraïna, estan... en principi no estan en perill, si això es pot dir... que cada nit tenen atacs de míssils i...
És una intranquil·litat contínua, no?
Exacte.
Normal.
Bé, unes altres curiositats d'avui en dia, del 20 al 27 d'aquest mes, de juny, s'està celebrant a la ciutat Aktobe de Kazakhstan l'anomenat Memorial Vladimir Dvorkovich.
S'agraves dir Zayats.
No, Vladimir Dvorkovich, el pare del president de la FIDE.
D'acord.
Curiosament, en aquest tornejos participen molts jugadors amb la bandera russa. Simplement Rússia. El GM Shimanov, el GM Rechagov. L'àrbitre principal d'aquest torneig, l'àrbitre internacional Flora Hassanova. Bé, consta que té el títol des de l'any 2001 d'àrbitre internacional, però si mires la seva fitxa només té 28 tornejos en el seu palmarès. 28 tornejos des de 2001 és poca cosa. Igual convé posar aquests àrbitres que no tenen massa idea de les regles actuals. En Israel, fa poc, es va celebrar el Memorial Wolfstein i fins i tot allà van jugar diversos jugadors amb bandera russa i va jugar també amb bandera d'Israel Emil Sutovski, que és la mà dreta del president Durkovich. A mi això em deixa desconcertat, sí, perquè sóc àrbitre internacional i, per tant, he d'ensenyar als meus jugadors que respectin les regles. Per tant, les regles que dissenyem han d'estar respectades. Mireu, aquesta és la volta al món que se m'ha acudit avui per tancar la temporada.
Molt bé, i fins aquí, des de l'Ona d'Escacs, evidentment, pues una abraçada ben forta a tot el poble ucranià i a veure si d'una punyetera vegada això s'acaba, no?
Bueno, esperem que d'aquí a 3 mesos, quan tornem, doncs podem comptar històries més alegres.
Tant de bo. Nois, ho hem de deixar aquí. Fins aquí la temporada 3 de l'Ona d'Escacs. Ha estat un plaer enorme compartir aquest espai a les zones al llarg de 83 programes, ja, Vladi, són uns quants.
Sí.
I en nom de tot l'equip, evidentment, moltíssimes gràcies a tots els oients per ser-hi, és un tòpic, però sense vosaltres aquest programa no tindria cap sentit. I al setembre hi tornarem. No es lliuraran de nosaltres tan fàcilment.
Tant de bo.
Que passeu un bon estiu. Gràcies, Vladi, gràcies, Marc, gràcies, Guillem, gràcies, David, i a tots vosaltres per ser-hi. Salut i escacs.
Fins aviat.